Doncs apa, que avui t'he d'explicar que és el Dia Mundial de la Llet. Avui és el Dia Mundial de la Llet, però també és el Dia Mundial de les Mares i dels Pares. Avui, 1 de juny. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? És ja 1 de juny. Sí que és veritat que és un començament de juny atípic, ara que donada la situació, benvingut sigui, eh? Vam tenir pluges ahir, hem tingut pluges avui, hores d'ara estem a 19 graus, una mica més, 19,2 graus a la ciutat de Lleida. Ahir es van recollir, doncs mira, 7 litres per metre quadrat al Pont de Suert, 11 al Port del Comte, a la cota 2.500 de Boí, 14 litres, 24 a Rubió, tot això pel que fa al Pirineu. A Lleida, doncs res, 0,4 litres per metre quadrat. Depèn d'on estiguis, eh? Perquè també et diré que a la tarda, allà a les 8, que va ser quan va ploure fort, jo estava entrant a Lleida per la zona dels Magraners i va ploure molt, i quan vaig arribar a l'altra punta de Lleida, a la carretera d'Osca, pràcticament no havia plogut res. Per tant, és allò que ens diuen, eh? Vigila que plou localment intens. Però vaja, que va haver doncs, 5 litres a Cervera, 7,5 al Farràs, 18 als Omellons, 20 al Vilosell, ja veus que són xifres interessants, 25 a Vinaixa o 28 a Fulleda, a les Garrigues. Benvinguts siguin aquests litres. Aquesta matinada i matí, doncs 2 litres i mig a Lleida, 3 a Viella, 4 a Tremp, 5 a la Pobla de Segur, tots aquests sumats als d'ahir, eh? 6 a Torres de Segre i Alcarràs, 7 a Solsona, 8 a Serós, 11 a Espot, a la cota 2.500, els mateixos que a Maials i a Port del Comte, els mateixos també que a Boí i a Certescant, tota la cota 2.500, 12 a Lladurs, per tant, xifres que crec que no s'hauran acabat encara, perquè ens queda per davant un dia doncs, encara d'inestabilitat. Això ens ho explica la Laura Vila, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous tenim intervals de núvols i ruixats localment forts i en tempesta amb avisos a la depressió central per acumulacions de 15 litres en una hora. El vent és fluix del nord-est al sud i variable a la resta i les temperatures baixen i deixen una màxima de 25 graus a Lleida. Demà el cel estarà poc ennuvolat al principi i a partir del migdia s'espera nuvolositat d'evolució diurna i ruixats localment forts i en tempesta amb avís al Pirineu per acumulacions de 15 litres en una hora. El vent serà fluix variable i les temperatures pujaran lleugerament arribant a 27 graus a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura.
COPE Lleida. Estàs informat.
I permeteu-me avui que, almenys ara al principi, fem un parèntesi, deixem aparcada una mica tota la informació electoral i postelectoral, tot el tema polític, perquè avui és dia 1 de juny i això vol dir que si ja t'has mogut pel carrer ja t'has hagut de trobar, pràcticament segur, alguna taula amb el faldó verd o persones amb una guardiola verda. Avui és el dia de la col·lecta de la ASC de Lleida contra el càncer. I per parlar de tot plegat, està amb nosaltres la seva gerent, la Eva Figuera. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Moltes gràcies.
Avui torneu a estar al carrer per una bona causa, per dues bones causes. Una, per ajudar, seguir ajudant a la investigació, i l'altra, perquè els serveis que oferiu a les famílies que estan afectades per tractaments contra el càncer siguin accessibles per a tothom, eh?
Sí, sí, per aquestes dues causes que tu dius, i a més el dia de la col·lecta que celebrem anualment, no?, aquí a la ciutat de Lleida. Avui ens preguntaven, no?, altres persones, i bueno, què volem aconseguir, no?, amb aquesta diada. I per un costat pues, està la part recaudatòria, per suposat, no?, de búsqueda de recursos, que a més és molt maco perquè és una manera de recaudar arribant a moltíssima gent, no?, perquè al final és euro a euro, no?, que
sí,
se van posant a les guardioles.
Sí.
I per un altre costat també apropar-nos a la societat, a la població. Al final amb aquestes 20 taules que estan repartides per tots els barris, pues, també és una manera de tenir una porta oberta avui, no?, al carrer, i que la gent ens conegui, que la gent conegui el que fem, els serveis gratuïts que oferim i que la gent pugui, bueno, pues això, preguntar, informar-se, etc.
Clar, a més, aquest any, aviam, això és que això no hi pots estar des que en el progrés. Us heu modernitzat bastant i a part de les guardioles, que aviam, és com una imatge sí. Ja icònica, sí. També sí. Es permet la donació a través de mitjans digitals.
Sí.
Teniu codis QR, teniu número de Bizum, teniu TPVs amb algunes taules.
Sí, jo estic a la taula en aquests moments de Plaça Paeria i tenim un TPV que ha estat funcionant, bueno, de manera bastant continuada al llarg de tot el matí, tant per donacions més importants com per donacions que potser haguéssim pogut estar en una guardiola, però que pues, si hi ha moltes de les persones que han volgut col·laborar d'aquesta manera no portaven diners, no portaven diners suelto i que estan acostumats ja amb el seu dia a dia, no? De manera habitual, a pagar amb el mòbil o a pagar amb la targeta.
Clar.
Sí, sí.
Us dono una plana web també que és dona.contralcàncer.es, dona.contralcàncer.es, on, mira, podeu fer el donatiu, si voleu i podeu, des de casa mateix, a través del mòbil
sí.
O d'un ordinador.
Sí. Molt bé. Sí. I a les nostres xarxes podem trobar també els cartells, no? On estan els códigos QR, on està el número de Bizum, vull dir, i bueno, i al llarg de tot el matí, que encara ens queda matí per davant, no? Una
sí. Segona
de matí, tindrem dos taules també a la tarda, que sempre fem històriques, que és la de la Gremial i la de Carrefour, que estaran obertes tota la tarda, per si algú no ens ha pogut veure, no ha sortit avui al carrer al matí, o té ganes de col·laborar o de veure'ns, pues pot apropar-se.
Avui heu tingut un dia plujós i dia ennuvolat. Sí. De totes maneres, sí. tal com està la situació, no li posem mala cara, no?, a que plogui.
No li posem mala cara, que ha sigut una pluja molt ben rebuda,
i
perquè
tant.
Fa moltíssima falta, i al mateix temps una pluja que més o menys, home, potser no hi ha tanta gent al carrer, i això segur que ho notarem, no?, després al recompte, però sí que és veritat que ens ha deixat, o ens està deixant, no?, pues mantenir més o menys una certa normalitat, no?, perquè no ha sigut una pluja que ens hagi fet abandonar,
de
no?,
moment no, no, de moment no.
De moment no, de moment no,
de moment
i esperem
no.
que la resta que queda de matí pues sigui aquest giri-miri, no?, que va caient, ara sembla que plou una mica menys, inclús sembla que està una mica més despejat. Bueno, esperem que ens aguanti.
Escolteu, que ja us dic, i si no, per internet, dona.contralcàncer.es, i si passeu a prop d'una taula i us passa com a mi, que no porto mai diners a sobre, ho sento, però funciona així, si us ofereixen el TPV, o el pagament amb targeta, amb el mòbil o amb el rellotge, o a través d'un codi QR que després tu fas el donatiu, doncs ja està. Són benvinguts igual, aniran al mateix lloc. Recordeu
aniran
que
aniran al mateix lloc, aniran per Lleida, per aquí, per els pacients i familiars de Lleida ciutat i de Lleida província, i per continuar amb els serveis i prestacions gratuïts que fem aquí al territori.
Molt bé. Doncs estem parlant amb la Eva Figuera, gerent d'ASC Lleida contra el Càncer. Si us moveu per les taules avui, en un lloc o altre l'acabareu veient a la Eva.
Sí.
Eva, com sempre, un plaer, bona feina i que acabeu de passar bon dia.
Un plaer, moltíssimes gràcies, Ricard. Bon dia.
COPE Lleida. Estàs informat.
Això està passant ara als carrers i a la tarda també, I el que està passant també, doncs el que dèiem, que també ha estat plovent ahir i avui i que va perfecte, però que el tema de la sequera, de veritat que no s'arregla amb quatre pluges puntuals. Allí, sí que, escolta, li va perfecte a la terra i tot el que es pugui anar recollint els embassaments, però, tot i aquestes pluges, fins i tot les de la setmana passada, de moment la situació és la que és. I ja sabeu que ahir t'explicava que s'havia confirmat aquesta dotació de 20 hectòmetres cúbics per a recs de supervivència al canal d'Urgell entre juny i setembre i aquest primer rec de supervivència aquesta primera quinzena del mes de juny. Tot i això, com que no ho acaben de veure del tot clar, de que sigui suficient, molts regants segueixen optant pel tema de fer pous. Però, clar, aviam, quant costa fer un pou?
Aquesta inversió jo crec que podria pujar sobre els 30.000 euros, ¿vale? Clar, aquí hem de comptar els tubs, maquinària, personal, graves, tot. Però clar, aquí els 30.000 euros es pot justificar perquè hi ha 25 hectàrees agrupades. En altres finques que tenim més petites d'una, dues hectàrees, com és pràcticament la majoria d'aquí del Pla d'Urgell, no es poden justificar aquestes inversions. Llavors, clar, bé, és el, com ens trobem en aquesta situació. Algunes finques les perdrem.
Sí. Sí, aquest és el problema. Perquè, a més, això no és matemàtica. Hi ha finques on l'aigua es troba a 2 metres i d'altres que es troba a 8 metres. I, evidentment, no és el mateix excavar 2 metres que excavar-ne 8. I, vaja, si al final acabes trobant aigua, doncs la veritat és que és bo disposar d'una bona reserva i no córrer el risc de quedar-se sense aigua a mitja temporada. Insistim en que tot això és per salvar els arbres. Salvar els arbres. Mira, marxem cap al territori ara perquè hi ha 5 escoles de la Cerdanya i 4 més de l'altra banda de la frontera i que compten amb un sistema educatiu bilingüe que han dut a terme, per primera vegada, un intercanvi que s'ha emmarcat en diverses visites a productors locals de la comarca. L'objectiu és afavorir que els alumnes es coneguin, milloren els coneixements de català i francès i apropar les dues cultures tenint en compte la seva proximitat. La Isabel Lanza, que és mestra de llengües estrangeres a l'escola Alfons I de Puigcerdà, ens explica la riquesa patrimonial i cultural de les dues bandes de la frontera cerdana.
També d'apropar-nos a la cultura francesa i nosaltres apropar els nanos francesos a la cultura catalana, perquè tant de costat català com de costat francès hi ha molta riquesa de patrimoni, riquesa cultural. Aleshores s'ha de compartir, s'ha d'aprendre i s'ha de saber anar a un lloc, s'ha de saber anar a l'altre i no diferenciar-nos pel simple fet d'una barrera, d'una frontera.
Tenir un DNI d'un costat o tenir un DNI d'un altre. Al final les persones, fixeu-vos que les fronteres aquestes que han fet les persones, els éssers humans, són línies normalment antinaturals. Antinaturals, perquè separen territoris que tenen moltes coses en comú. Ara escolteu, per exemple, a la Maria Gómez, que és alumna de l'escola Burg Madame, que parla del model educatiu bilingüe del seu centre.
Aquesta sortida i l'altra, quan vam anar a la granja de gallines, vam agafar ous, vam aprendre un munt de les coses de les gallines i amb aquesta sortida consisteix de aprenem com surten les llavors de les fruites, com fan les fruites.
I l'Arnau Gisbert és alumne de quart de l'escola Alfons I de Puigcerdà.
Per exemple, que me n'he d'anar no sé on i tinc que comprar una cosa que sols està a França. Pues allà ja sé el francès i és més fàcil comunicar-me amb el vendedor.
Resum, tenir el màxim coneixement de tot és millor. Si parlem de llengües, escolta, si en sé parlar dos, millor que una. I si en sé parlar tres, millor que dos. I si ho naturalitzem des del principi, des de que som petits, doncs encara molt millor. Sense deixar de banda el món de l'educació, la Fundació Carulla ha distingit els projectes de tres centres educatius lleidatans en la 45a edició dels Premis Baldiri Reixac a nivell de tot Catalunya. Concretament ha atorgat premis amb una dotació de 500 euros en la categoria d'experiències innovadores al projecte Espaiat 360 graus de l'Institut Samuel Giligaia de Lleida, al projecte TEA, accessible per a una comunicació a l'abast de tothom del Centre Educatiu Especial L'Estel de Balaguer i el projecte Vermell del Centre d'Educació Especial Santa Maria de l'Alba de Tàrrega. A tots tres, la nostra enhorabona. Canviem de tema. El bisbe de Lleida demana al papa que li busqui substitut un cop ha complert els 75 anys. Salvador Jiménez arriba a l'edat de jubilació, però això no implica que el seu relleu hagi de ser immediat. Ell, de moment, ja l'ha demanat. I acabem amb la notícia econòmica del dia, que no és bona, que hi farem, però és la que toca. I és que hi ha una pujada mitjana de 290 euros al mes de les hipoteques per als crèdits per a l'habitatge que revisin ara i després de pujar l'Euribor al 3,862%. Alerten que podria arribar en no res al 4%.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Anem a parlar, ja saps, dels animals de companyia, però ho fem amb Anadon Veterinaris, que ja entenen, que són pioners, que van ser els primers a Lleida, de clínica d'animals petits, i que per això, doncs, escolta, ens acompanyen cada dijous aquí a la ràdio, però que els pots anar a veure, estan al carrer Segrià número 11, estan a internet també, anadonvet.com, i els pots trucar per telèfon al 973-266-388, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, 973-266-388, fora de l'horari comercial. És una, sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, i escolta, que sigui una emergència, evidentment, perquè clar, si truques de matinada o un dia festiu, estan allí per ajudar-te, però que sigui una emergència, si no espera't a que obrin l'endemà al matí. Amb nosaltres, la infermera veterinària, la Imma Sabater, que ara també ja la presento com a... Espera...
Vinga, que ho saps dir, sí, molt bé, vinga.
Espera. Conductista felina.
Molt bé! Ara t'ho has d'aprendre.
Claro, m'ho ha d'aprendre. Infermera veterinària i conductista felina. Per què això? Doncs perquè ja saps que des de fa unes setmanes a Anadon Veterinaris tens aquest nou servei on estudien la conducta del teu gat o de la teva gata. Si, escolta, és que el gat a casa fa coses que no les acabo d'entendre, o és que hi ha coses que no les entenc d'aquest gat. O sigui, no entens? Doncs parla amb l'Aima Sabat.
O no m'agraden.
O no m'agraden. Ja, bueno, bé, ja, però si no t'agraden, no t'agraden.
No, bueno, però això se pot ficar solució, si són coses que a tu no t'agraden.
Ah, bueno, sí. Si fa alguna cosa que a tu no t'agrada, però, aviam, es pot modificar...
Redireccionar, sí.
Doncs la Imma, tranquil, que t'oferiran eines perquè puguis fer-ho.
Vinga, Ricard, que avui parlem d'un tema molt, molt divertit.
A veure.
Glàndules anals en gats i gossos.
Ah, mira.
Val. Us heu fixat mai al vostre gos, sobretot això ho fan els gossos, algun gat també, però ho hem vist més a gossos,
sí,
que arrossega el culet per,
sí,
terra?
Pleguen les potes del darrere i es van estirant amb les del davant.
I sí, i va arrossegant el culet, que a la gent li fa molta gràcia.
Igual pique algo allí.
Sí, i és veritat que és divertit veure'l, bueno, però no és tan divertit per l'animal.
Bueno, per l'animal no, i segurament ens indica que alguna cosa
algo
no va bé.
Passa, sí. Una, perquè n'hi ha més, però una d'aquestes molèsties poden ser per les glàndules anals. Val, ara la gent diu, què són les glàndules anals? Perquè, clar, els humans no tenim això. Bé, les glàndules anals o sacs anals, com també se les diu, són unes bosses petites que estan situades entre els músculs de l'esfínter anal, intern i extern, cada una a un costat de l'anus, aproximadament a la posició entre les 4 i les 8 en punt,
val,
per fer-nos una idea. Se buiden per uns conductes curts i estrets que estan dintre de l'anus. Cada sac està forrat amb abundants glàndules sebàcies que porten un oli, i una vegada que s'excreten surt un líquid molt oleós de color marró i que olore molt malament. Mm-hmm. El líquid que es manté a dintre del sac generalment s'expulsa quan el gos o el gat fan caca, però hi ha vegades que això no ocorreix de manera regular i el contingut se queda dintre del sac, s'acumula i s'espessa. Clar, això impedeix que una vegada que fa caca surti, perquè ja no és el líquid que ha de ser sempre, uh-huh, s'ha convertit en una pasta espessa. Quan la situació persisteix, la glàndula aquesta es pot veure afectada, inflamada o bé infectada. La glàndula pot ser inclús convertir-se en un abscés i s'ha de trencar de la superfície. Val. Quan veiem que el gos s'arrossega, resumint, ara...
Sí, on estem
ràpid,
del procés?
Ràpid, ah, a portar-lo.
Ah, sí?
No. Sí, quan s'està arrossegant, es buiden, la porteu, les buidem i ja està. Perquè a vegades quan ja s'infecta o s'inflamen...
Ah, llavors ja es complica.
Necessita antibiòtic, necessita antiinflamatori... Clar, es complica bastant. Se poden arribar a infectar molt i les fa molt mal, a més. Uh-huh. El moment aquell que s'arrossega és el moment de vindre.
Però escolta, el tema de gossos ho veiem, i el tema de gats...
Normalment li passa menys que si també li podem veure que s'arrossega el cul, que es llepa molt i mires i quan ja estan malament és com un gra molt gran, molt vermell. Clar, allò no ha d'estar allà.
Val, per tant,
ho veurem també.
Cap anar d'un veterinari, sí. El gat i el gos, cap allà, si s'agafa temps, cap problema.
No, cap
ja
problema.
Quines causes té això? O sigui, per què passa? O ho podem evitar?
Passa per això, perquè s'acumula aquesta segregació.
Sí, però podem evitar-ho d'alguna manera? Podem fer que no li passi? O simplement passa i punt?
Sí. No, perquè normalment se buiden soles. L'animal va a fer caca i ja se buiden. Però hi ha vegades que no es buiden, es va acumulant aquell líquid allà dintre i és quan se comença a arrossegar perquè no el pot treure quan fa caca i cada vegada se fa més espès.
Clar.
I li fa més mal.
Clar.
Pens de que arrossegui el culet i cada dos mesos que li buidin. Dic dos mesos, però a vegades pot ser un mes, a vegades pot ser cinc mesos.
Doncs, mira, la veritat és que l'acció sí que l'hem vist, tots l'hem vist alguna vegada, sobretot amb gos, evidentment, això d'arrossegar-se, i ja veieu que ha agafat a temps, doncs
sí.
Ja està. Això es fa al mateix al moment, no?
Allà mateix, sí. Ben, si li buidem
no
al moment.
No s'ha d'ingressar després.
No, que va, són 10 minuts. Quan s'agafen a temps, són 10 minuts. És quan ja s'infecten, que llavors sí necessita tractament. Després vull dir que hi ha consideracions d'algunes races que li pot passar més que unes altres.
Clar.
Relativament és poc comú en gats i gossos de races grans. Les infeccions de les glàndules anals se diagnostiquen amb major freqüència a les races petites, com poden ser, al cas del gos, canitxes en miniatura, chihuahues, Lhasa Apsos, Cocker Spaniels, Basset Hounds, Beagle. Aquestos són, en teoria, les races més afectades per les glàndules anals. Quan el gos és gran, és més fàcil que surti la glàndula anal. Els petits, igual als gats, els que són de raça més grans, és més fàcil que surti.
I per edat?
Per edat no.
Per edat no és igual.
Per edat és igual, va. Sí.
No, és que...
no, és igual que... un gosset d'un any que...
I perquè li passi la primera vegada, tampoc, vull dir, no, mira, és que ja té 5 anys i com que no li ha passat, no li passarà. Tampoc funciona així.
No funciona així. A lo millor li passa dos vegades a la seva vida. O és dels gossos que ha d'estar venint tota la vida al veterinari per buidar-lo.
Mm-hmm.
Ara, què veurem al gos, a més d'arrossegar el cul, que és molt característic? Normalment es llepen molt l'anus, la zona de l'anus. A vegades no arrosseguen el cul, fan això, vull dir, a vegades és tot. Dificultat a l'hora de fer caca, perquè quan ja estan molt plenes, clar, ell fa força perquè té ganes de fer caca, però li fa tan mal que prefereix deixar la caca dintre i no fer força.
Claro, anem a fer una valoració de danys immediats. Què fa mal, això? Doncs prou.
Vale, després una altra cosa que també ens sobtarà és que aquest mateix gos aconsegueix fer caca, però una forma estranya. No és la caca de sempre. Ja veurem, que raro. I li ha costat molt, saps? No ha sigut ràpid. Després també podem veure una mica de sang a les femtes. Això també vineu, perquè no és normal. Una de les causes poden ser aquesta. I una altra que vocalitza molt quan fa caca. Que el mal li fa... I també veiem que algo li passa, perquè normalment fa caca i continua tan content, la, amb la cueta dalt i vinga a jugar.
Bueno, es tracta d'observar...
Sí, ens donarem de seguida.
I quan comença a sortir les coses de l'habitual... Per això és bo anar observant sempre el nostre animal,
sí.
Perquè així sabem
el
que va fent. Si se surt les coses de l'habitual, doncs escolta, igual no hi entenem, no sabem el que és, però sospitem que alguna cosa hi ha. Cap a anar d'un veterinari, carrer Segrià número 11,
sí.
I allí ens diran, escolta, no és res, o mira, sí, ja has vingut a temps, ja està, perfecte.
Sí, si veniu a temps és un moment, penseu que no és normal o que ve que arrossegui el cul, a vegades no ho fan tots, que estigui sempre llepant-se aquella zona, que li costi tant de fer...
I si dubteu una consulta per telèfon o anant un moment a carrer Segrià número 11, us trauran de dubtes.
No espereu fins que estiguin molt unflades, perquè a vegades és cirurgia i tot,
Clar, llavors ja canvia.
Llavors li tenim que obrir i treure tota la porcallada aquella que té dintre, no és tan fàcil.
Llavors ja canvia la història. Estan a Anadon Veterinaris, al carrer Segrià número 11. Saps que ara tenen aquest nou servei també de conducta felina, de conductistes felins.
Molt bé!
I a, la... a poc a poc jo crec que ho aniré aprenent, eh? Que si, escolta, tens algun problema amb la conducta del, del teu gat...
ara te regalaré un galant problemes perquè em truquis, Ricard. Ah,
en fi, tot això a Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, 973-266-388 o anadonvet.com. Gràcies, Imma Sabater.
A tu, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una de la tarda, és dijous, i recuperant també la normalitat aquesta setmana de la programació, recuperem el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que amb ell, ja saps que els dijous parlem de salut i de nutrició, que el trobes a Disanta Nutrició, estan a internet disantanutricion.es, a Lleida, alcalde Porqueres, número 74, i després doncs, segueix-los a les xarxes socials. Si vas a la seva web, des d'allí tindràs la sortida cap a les seves xarxes socials. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, te voy a proponer hoy un tema que ya sé que te cansa, pero que no está arreglada la cosa, que seguimos con estas ansias y cayendo muchas veces en lo que nos presentan de manera fácil y rápida, porque es que es fácil caer en eso, estando en la primera semana, de hecho el primer día del mes de junio, un mes de junio que ya nos llevará hacia el verano, muchos pensamos ya, los que vamos tarde, hay gente que lo empezó hace tiempo, pero los que vamos tarde, oye, vamos a hacer la operación bikini, pero ya corriendo y deprisa. Como nos hemos quedado sin tiempo, pues oye, nos plantan en la cara un anuncio que te dicen, oye, mira, que esto es rápido, 3 semanas y vas a perder 10 kilos en 3 semanas. Y hombre, claro, te lo ponen también, hasta a veces con estudios científicos, historias, que dices, oye, ¿y si lo pruebo? Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Que hemos explicado por activa y por pasiva que no hay nada ni fácil ni rápido, que todo tiene su curso, pero seguimos cayendo con eso, ¿no? Supongo que en la consulta te habrás encontrado con gente que lo ha probado y al final te dice, mira, no me ha funcionado nada.
Bueno, de hecho, ahora veréis en todos los anuncios en redes sociales y en internet cuando entras, que habrá un aumento, veréis un montón de anuncios nuevos,
claro,
de pastillas para adelgazar, de quemadores de grasa, ahora está el concepto de, este es un acelerador del metabolismo.
Ah, sí, ¿no? Sí, sí, claro, para que queme más, o sea, tú sigues comiendo ahora, igual, pero quemas
momento,
más.
Exacto, este es un momento donde hay muchísimo aumento de esta publicidad, porque, bueno, es el momento, ¿no?, digamos, entonces, con cuidado, porque, bueno, no tenemos evidencia científica de ninguno de ellos, de hecho, ninguna de estas sustancias es quemadora de grasa realmente, ninguna de estas sustancias te ayudará a perder peso de manera fácil, ninguna de estas sustancias solucionará una cuestión que es una cuestión muy compleja, que tiene que ver con tu genética, tiene que ver con la manera como te comportas con la alimentación, ¿vale? Es muy frecuente, ¿no?, pensar como muy a corto plazo, entonces estoy pensando en este verano, ¿no?, en este verano que viene, ¿no? Pero lo que está pasando contigo, si has subido peso, si tal, pues es que llevamos años con un estilo concreto, ¿no?, digamos, y entonces pues solucionar algo con una pastilla, por ahora no existe, por ahora. Todo son un engaño porque no hay ninguna que tenga una evidencia detrás, ¿vale?, real, digamos, y entonces mucho cuidado, tenemos que alejarnos totalmente de esto, tenemos que alejar a los más jóvenes de esto, porque hay una alarma importante actual que es el uso de diuréticos, el uso de pastillas para adelgazar en gente muy joven. Tenemos, hay evidencias científicas de personas desde los 12 años que ya consumen este tipo de sustancias y son, porque pues están en casa, ¿no? Porque se utilizan, ¿no? Entonces, hay, prestamos mucha atención porque forma parte de las conductas de riesgo de utilizar una sustancia para yo pues buscar una salida, ¿no? La salida no está ahí, desde luego, ¿no?
De todas maneras, hoy no te dejo marchar hasta que me des también un algo a lo que agarrarme, ¿eh? O sea, me tienes que explicar, que yo ya lo sé, ¿eh? Pero me tienes que explicar algo donde, vale, oye, no voy a caer en este tipo de anuncios, pero dame algo para mejorar.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, o sea, me gusta estos momentos, un momento post-Navidad, un momento pre-vacacional, post-vacacional, pues son momentos muy importantes para iniciar un cambio. ¿Vale? Si tú te estás planteando que este es mi momento de Operación Bikini, este es mi momento y este es mi propósito de Año Nuevo, es mi momento Operación Bikini, es el momento para plantearte, si te estás planteando esto, o sea, esto por ejemplo yo no tengo este objetivo nunca, ¿no? Nunca hago Operación Bikini, porque digamos, si yo me planteara esto es porque algo en mí siento que no estoy haciendo del todo correcto.
Claro.
Algo pasa, ¿no? Entonces, vamos a revisar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, es un ejercicio de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer para mejorar mi salud y mi bienestar, ¿no? Pues tendría que dormir más. Bueno, pues tendríamos que dormir más. Pues a lo mejor tendría que hacer un poco más de movimiento. Ayer me decía una persona que está todo el día trabajando en un ordenador y por la tarde llega a casa muy cansada de su trabajo de ordenador y está en el sofá y el fin de semana, todo el fin de semana en casa. Claro, quizá desde mi conciencia el movimiento no está presente.
Claro.
Bueno, pues vamos a trabajarlo quizá, ¿no? Pero para yo moverme, para yo estar bien, para tener un movimiento de mi cuerpo que lo necesita, ¿no? Pero no para adelgazar, para este verano. No tiene sentido, ¿no? Quizá me planteo, bueno, es que resulta que tengo mucha ansiedad por la comida y picoteo mucho. Bueno, pues si te estás planteando esto, antes de hacer una dieta milagro para reducir el picoteo, vamos a preguntar por qué tenemos ansiedad.
Claro.
Dieta milagro para este verano, pero es una persona que no toma fruta, veis la incongruencia, ¿no?
Claro.
Acá, es una incongruencia.
Aquello que siempre hemos dicho de coger unas buenas rutinas de alimentación en cualquier época del año es buena para empezar, pero a veces nos es más fácil quizá cuando somos conscientes de que queremos hacer un cambio, pues ahora es el momento. No claro. Vayamos a esperar resultados en una, ni dos, ni tres semanas, pero yo creo que en poco tiempo algo sí que vamos a notar, ¿eh?
Bueno, a ver, sí, tanto que sí. De hecho, las personas que empiezan a hacer cambios empiezan a notar cambios en muchos sentidos. O sea, desde la parte más digestiva, desde la parte de energía, por ejemplo. Entonces, si digestivamente voy al baño más regular, me noto con menos hinchazón, con menos gases, yo tengo un indicador de mi salud que está cambiando, que está mejorando. Si a lo mejor tomo los vegetales, las verduras, o sea, a lo mejor estoy siendo más, me movilizo más, pues voy a subir unas las escaleras de casa. Eso la primera semana.
Claro, por ejemplo.
Porque ya me voy notando, ¿no? Una cosa que siempre me consultan mucho de cara a la Operación Bikini es, me siento hinchada, ¿no? Me siento con volumen, me siento con retención de líquidos. Y la idea, que esto es muy comercial.
La idea no es beber menos, ¿no?
Espérate, pero la idea que todo el mundo tiene es, ¿qué puedo tomar para quitarme ese hinchazón? Esta idea forma parte de la Operación Bikini, forma parte de la parte más comercial, ¿no? De la dieta. Pero nadie se plantea que esta retención, con salir a hacer un paseo, con movilizar las piernas, con hacer un movimiento de las piernas, se va a reducir muchísimo. Pero es que esto es lógico, claro, porque si yo estoy sentado todo el día y estoy todo el día en el sofá, o estoy sentado trabajando todo el día, es normal que todo mi agua se vaya a las piernas y se hinchen.
Claro, claro.
Para yo poder que eso se salga de allí, no necesito una pastilla, necesito mover ese líquido de allí.
Pero que la solución no es beber menos, ¿eh?
No, y bueno, desde luego que esta es otra, ¿no? Ya solamente hace falta La guinda es no beber.
Sí, sí, claro. O sea, el tema de los 2 litros de agua al día, eso es una aproximación. Habrá gente que necesite un poco más, gente que necesite un poco menos. Si vas a hacer deporte, evidentemente este cálculo no te vale. Aquí cada cual. Pero bueno, los 6, 7, 8 vasos de agua al día mínimo. El tema de las 3 piezas de fruta al día, si no tienes alguna patología o alguna historia, también el tema de en cada comida incorporar todo el espectro de vegetales en aquello del plato, pues también, ¿no? Ir ajustando, por eso siempre digo que, oye, una visita al nutricionista es interesante, porque desde aquí te lo podemos explicar, pero al final la gente lo que quiere, oye, mira, tú mírame, mira la edad que tengo, mira, te explico la vida que tengo, dime qué como, ¿no? O qué no como, o cómo lo como. Y per això heu de fer una visita a un nutricionista, perquè és la manera que us poden atendre de manera personalitzada. Les solucions per internet genèriques que sirven a todos i tal, oye, desconfia que al final la gente somos muy complejos, ¿eh? Cada cual tenemos nuestra vida y nuestra manera de, y nuestro cuerpo reacciona de maneras diferentes. O sea, lo que le va bien a uno no le va bien al otro.
Bueno, de hecho, lo que hacemos en consulta nutricionistas es, pues vamos observando entre nosotros qué es lo que me hace falta, qué es lo que necesito. Y desde ahí diseñamos una pauta, porque es lo que te genera bienestar a ti, ¿no? Entonces hay gente que no desayuna por la mañana. Bueno, vamos a diseñar el resto del día,
claro,
una pauta que te nutra bien, ¿no? Y hay gente que cena más pronto, hay gente que cena más tarde, hay gente que le gusta mucho las verduras, hay gente que no tanto. Pues hay que diseñarlo desde lo que tú necesitas, ¿no? Eso es imposible encontrarlo de manera genérica, y mucho menos en una operación bikini, ¿no?
No, y si es un anuncio de, tranquilo, en 3 semanas resultados, bueno, en 3 semanas, en 10 días, vigila, porque igual que no guanyen pes amb 10 dies, perquè és veritat, a vegades ens ho sembla, però no guanyen pes amb 10 dies, sinó que és un procés llarg, el que passa és que no ens n'adonem fins al final, doncs perdre pes i agafar hàbits tampoc és un procés de 10 dies, al contrari, és un procés para que la adherencia al nuevo hábito tenga éxito, tenemos que estar, dicen, aquello de los 21 días, como mínimo, ¿no?, diría.
Bueno, a ver, hay gente que coge el hábito antes, ¿eh?
¿Sí?
Tampoco, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que para tú generar un hábito, primero tiene que nacer el me gusta esto.
Correcto.
Ahora, ya puedes hacerlo 21 días, que lo puedes hacer 50, que si no te gusta no seas el hábito.
No, correcto. Está claro. Esto,
mira, el ejemplo más claro son los que se apuntan al gimnasio para mantener el gimnasio abierto. Porque no van nunca.
Sí.
Les pagan la cuota.
Sí, sí, tienes razón. Además, ¿vale? Cuidado, porque si tú más o menos te obligues a ir al gimnasio 2 o 3 vegades a la semana, y ya una semana que no ibas, pues yo qué sé, pues porque plou, avui no em va bé, tinc exàmens o qualsevol història, la semana següent t'asseguro que faltarás segur. Por lo que dices, porque vas forzado y a la que encuentras, o sea, la cabeza a la que encuentra la escapatoria de saltarse eso, se coge a todo. Claro. Y si pierdes el hábito una semana, la siguiente cuesta el doble de no ir, ¿no? O sea, cuesta el doble de ir. Y es muy fácil buscar la excusa para no ir. Té tota la raó amb això, el Cristian. Bé, estem al mes de juny, ja l'hem encetat, ja en tornarem a parlar, evidentment, però ull amb aquestes històries, i si teniu dubtes sobre la vostra alimentació, sobre la vostra nutrició, doncs la paraula ho indica. Visiteu un nutricionista, que sigui col·legiat, que sigui... que no sigui una persona que s'hi dedique perquè li agrada, sinó que tingui els seus estudis, i a partir d'aquí, doncs, escolta, sentit comú i a tirar endavant, sobretot això, que busquen gente que estén colegiados y que hayan recibido unos estudios mínimos, que después hay mucha gente que entiende de todo, pero no, o que dan consejos sin tener ni idea ni estudios detrás que lo avalen, En fi, Cristian Didier, com sempre un placer, el trobeu a Disanta Nutrició, al cap de Porqueres 74 o a disantanutrició.es. Cuídate, un abrazo.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres ja ens plantem a la una. Per cert, això és darrera hora, parlo de futbol ara, d'esports, el partit que havia de tenir lloc el proper 8 de juny al camp d'esports, que havia de ser l'homenatge al Bojan Krikic, aquest Catalunya-Mali, s'ha hagut de suspendre per motius aliens a la Federació Catalana de Futbol. La Federació de Mali diu que no pot viatjar a Catalunya i, per tant, no podran disputar el partit. La Federació Catalana de Futbol diu que ben aviat explicarà com pot recuperar els diners si havies comprat les teves entrades. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, ara arriben les escapades de Cope.